Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Lloret de Mar farà un salt en el temps fins a l'edat mitjana aquest cap de setmana. La Fira Medieval arriba ja a la 16a edició amb una 50ena d'activitats per totes les edats, entre lluites de cavallers, demostracions de foc, trobadors, música, equilibristes i moltes altres coses. Les propostes són itinerants i en començarà una cada mitja hora, tant dissabte com diumenge, al llarg de tot el dia. La Fira Medieval, que com l'any passat no comptarà amb aus rapinyaires després de les protestes de les entitats naturalistes, ocuparà els espais habituals al centre de Lloret. Les parades i els participants estaran a la plaça de la Vila i de l'Església, al passeig Verdaguer i als carrers Sant Pere, Cervantes, de la Vila, Sant Romà i Santa Cristina. En parlarem d'aquí uns minuts amb Lorena García, de l'empresa Alquímia, que és qui munta la fira, i també amb el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orovich. És el tema d'obertura d'avui dimarts 8 de novembre. Benvinguts un matí més a la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és donar pas a en Josep perquè ens presenti la resta de temes d'avui. Bon dia.
Bon dia, Maria. Sí, ahir vam entrevistar el pregoner Toni Bach. Avui parlarem del segon acte programat per la Festa Major de Sant Romà. Es tracta de la tradicional sopa de l'àvia que servirà al casal municipal de la gent gran. Explicarà què porta aquest àpat tan deliciós la coordinadora de l'equipament, Margarita Rodríguez. També escoltarem una veu molt bonica. Es tracta de la cantant Gisela. Dissabte la tindrem al teatre, entonant cançons de pel·lícules Disney, com Frozen, La Sireneta o La Bella i la Bèstia. Es tracta d'un espectacle familiar del que queden poques entrades a la venda. L'entrevistarem a la segona part del programa i li preguntarem també pel retrobament amb els companys d'Operación Triunfo. I després donarem veu al cinema amb majúscules, al Cineclub Adler. I és que el pròxim dijous, aquest dijous, projecta la segona pel·lícula de la temporada. Es tracta de El abrazo de la serpiente, que plasma els efectes devastadors del colonialisme. En parlarem amb el president de l'entitat, és en Joan Moret.
I també tenim a punt la previsió del temps, el repàs dels diaris i els titulars. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, com ja sabeu, a la producció cada dia Rosa Giral, avui també Moisés Garcia, i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3, en Miquel Bernis ja està a punt per donar-nos tots els detalls del temps. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Les temperatures toquen fons aquest matí. L'ambient ara sí és clarament ja de ple hivern. 6 graus a Lloret de Mar en aquestes primeres hores de dimarts. Temperatura força més baixa que la d'ahir i probablement la més baixa d'aquest episodi. Tot i que demà encara pugui fer fred a primera hora. La jornada comença amb ben pocs núvols i amb un cel bàsicament serè. Esperem una jornada marcada per alguns intervals de núvols prims, més aviat poc importants, que en tot cas es faran una mica més abundants de cara al vespre. Es va costant un front que aquesta nit deixarà algunes nevades al Pirineu Occidental i de matinada podria arribar a deixar 4 gotes mal comptades també al voltant de Lloret de Mar i de la Selva Marítima, però serien en tot cas només això, 4 gotes de matinada. Dimecres a la tarda, demà a la tarda, sí que es podrien repetir alguns xàfecs curts i intensos. Seran més probables a l'Empordà, però tampoc els descartem al voltant de la Selva. Per tant, demà a la tarda temps una mica insegur. I a partir d'aquí, amb més clarianes i menys variabilitat. Dijous i divendres el sol predominarà d'una forma una mica més clara. I al cap de setmana sí que s'entreveu novament un canvi de temps, però comença a ser més descafeïnat que el que indicaven els mapes del temps ahir. Més variabilitat, estones de cel mig ennuvolat, risc de xàfec, sobretot a cara diumenge a la tarda, però no esperem amb els mapes d'avui un cap de setmana complicat, sinó en tot cas un cap de setmana amb cel variable. Pel que fa a les temperatures, es recuperaran els pròxims dies, sobretot a partir de demà, de forma bastant clara, ben bé 3 o 4 graus, però arribarem a Sant Martí el dia 11, encara sense estiuet, per dir-ho així, i amb unes temperatures que sí que seran ja més de tardor que no pas d'hivern, però no pujaran d'una forma clara i contundent.
I quan són les 8 i 5 és temps per titulars. Els polítics independentistes amb causes judicials obertes assistiran a l'acte del 13N.
El convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i l'AMI, que creuen que és el moment de donar suport als representants polítics encausats i els que ho estaran en les pròximes setmanes. La concentració es farà aquest diumenge a les Fonts de Montjuïc de Barcelona contra la judicialització de la política i la persecució dels polítics independentistes.
Per cert, Esquerra Republicana de Lloret organitza un autocar per anar a l'acte. Sortirà de la plaça de la Vila diumenge mateix a 9:45 del matí i la tornada es preveu a les 5 de la tarda. D'altra banda, també relacionat amb el procés sobiranista, Montoliu de Lleida és el primer poble que dedica un carrer a la consulta del 9N.
Aquest municipi del Segrià ho ha aprovat amb els vots dels 5 regidors vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya i també de l'únic del Partit Popular, un fet que no sorprèn l'alcalde perquè és un poble petit de 500 habitants i assegura que van tots a una.
També en política, Soraya Sáenz de Santa Maria ha dit en rebre la cartera catalana que promet aportar esforç, empatia i imaginació.
La vicepresidenta del govern ha assumit l'àrea d'administracions públiques de mans de Cristóbal Montoro, afirmant que totes les administracions són estat.
Units Podem, amb el 21,8%, supera el PSOE amb el 17% en estimació de vot, després de la dimissió de Pedro Sánchez, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
El Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions espanyoles amb el 24,5% dels vots. Esquerra Republicana obtindria el 3% i el PDeCAT l'1,7%. Ciutadans es mantindria com a quarta força amb el 12,8%.
Podem suspèn de militància la presidenta del Parlament Balear.
La direcció estatal ha obert un expedient disciplinari a Xelo Huertas i a dos militants més pels indicis que haurien beneficiat els negocis d'un altre militant.
Hillary Clinton i Donald Trump fan una crida a la participació en els últims mítings d'una campanya d'alta volada.
La candidata demòcrata finalitza la campanya amb un macromíting a Filadèlfia acompanyada pels Obama i algunes de les estrelles que li donen suport, i el republicà ha acabat a Michigan, un dels estats que espera arrabassar els demòcrates.
Obrim ara Plana Econòmica. Dues companyies especialitzades en el sector de l'esquí estan interessades en volar a l'aeroport de Girona.
El director de les instal·lacions, el lloretenc Lluís Sala, reconeix que l'aeroport de Perpinyà els fa la competència i que els obliga a estar molt atents.
Brussel·les avisa al govern espanyol que haurà de fer un ajust de 5.500 milions d'euros.
El ministre Luis de Guindos ha transmès als seus socis europeus que Espanya complirà amb els seus objectius de reducció del dèficit.
En societat, absol un acusat de fer tocaments a la neta de 5 anys de la seva parella a Blanes.
La sentència conclou que no hi ha proves suficients per descartar la versió del processat, que assegura que estava posant crema a la petita perquè tenia picors a la vulva. Els fets, que remunten al 26 d'agost del 2015, es van jutjar a porta tancada.
Un robatori de droga o de diners del narcotràfic és la hipòtesi més probable del tiroteig a Sant Adrià de Besòs, on van morir dues persones.
Un dels tres detinguts, un noi de 16 anys, ha quedat en llibertat. Els altres dos, oncles del menor, declararan davant del jutge dimarts. S'investiga si van ser els autors materials dels trets o bé en són còmplices.
Detingut a Manlleu un jove que havia amagat cocaïna a nous kinder.
En el moment de la detenció, el noi va mossegar un dels agents i a un altre li va deixar la mà trencada. Segons la policia, el jove ha quedat en llibertat amb càrrecs.
L'empresa Tram, que gestiona els tramvies de Barcelona, ha contractat dos agents cívics d'ètnia gitana per evitar bretolades al Trambesòs.
La mesura respon a l'augment del vandalisme detectat els últims mesos i és fruit de la col·laboració entre el Tram i la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.
Espanya només aporta un 1% dels fons compromesos per la lluita contra el canvi climàtic.
Ho ha denunciat Oxfam Intermón, que comença una campanya de recollida de firmes que demana que l'Estat ratifiqui l'acord de París de l'any passat.
També és notícia que l'Església Catòlica Espanyola ha obert un portal a internet per rebre donatius.
La Conferència Episcopal Espanyola vol concentrar-hi totes les donacions que rep l'Església, tant a les parròquies i a les diòcesis com a la mateixa seu.
En cultura, Lleida obre un front judicial contra les monges pel cost de conservació de les obres de Sixena.
Admès a tràmit la demanda del Museu de Lleida que reclama que si han de lliurar les obres d'art abans els paguin el cost de conservació.
La Sala Beckett està a punt per obrir el Poblenou.
La Sala Beckett inaugura dilluns que ve la seva nova etapa reformant-se en la casa de l'autor amb una obra de Josep Maria Benet i Jornet titulada La desaparició de Wendy.
També en cultura, l'escriptor mexicà Juan Pablo Villalobos, Premi Herralde de novel·la.
No voy a pedirle a nadie que me crea, és el títol de l'obra guanyadora, mentre que Amores enanos, de Federico Jammery, ha quedat finalista.
I en esports, el Barça presentarà recurs contra la interlocutòria del jutge de la Mata pel cas Neymar 2.
El portaveu del club blaugrana, Josep Vives, s'ha expressat en la seva compareixença la sorpresa i total disconformitat de la junta directiva amb aquesta resolució i els seus raonaments.
Ara mateix són les 8 i 11.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... A més, els dimecres tenim totes les pizzas al local o per emportar a només 6 euros. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049. Obert tot l'any.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Euronics, la teva vida més fàcil.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972-36-1016. Pàrquing gratuït.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Oferta, oferta! 2x1 en productes de proximitat als mercats municipals.
11 i 12 de novembre, als mercats municipals. Els millors productes de proximitat. Compren dos i paguen només un.
Oferta aplicable als productes identificats amb el distintiu 2x1 als mercats municipals de Girona, Salt, Olot, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Roses.
És una iniciativa de la Xarxa de Mercats Municipals de Girona i la Diputació de Girona.
Setzena Fira Medieval de Lloret de Mar. Els dies 12 i 13 de novembre, Lloret canvia de decorat. Al centre de la població viatja en el temps amb demostracions d'oficis artesans, cabanyes medievals, productes artesanals, cercaviles, accions teatrals, lluites de cavallers a la platja, espai infantil, gastronomia i moltes sorpreses més. Tota la info a lloretdemar.org. Setzena Fira Medieval de Lloret de Mar. Viu Lloret, que no t'ho expliquin.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí i el que fem és començar a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada fa uns minuts. Lloret de Mar farà un salt en el temps fins a l'edat mitjana aquest cap de setmana. La Fira Medieval arriba a la 16a edició amb una 50ena d'activitats per totes les edats, entre lluites de cavallers, fakirs, gegants, caravana de burrets o demostracions d'oficis artesans.
Les propostes són noves i itinerants i en començarà una cada mitja hora, tant dissabte com diumenge al llarg de tot el dia. La Fira Medieval, que com l'any passat no comptarà amb aus rapinyaires, després de les protestes de les entitats naturalistes, ocuparà els espais habituals al centre de Lloret.
Les parades i els participants de la Fira estaran a la plaça de la Vila i de l'Església, al passeig Verdaguer i als carrers Sant Pere, Cervantes, de la Vila, Sant Romà i Santa Cristina.
El tret de sortida de la 16a Fira Medieval és aquest dissabte, 12 de novembre, a partir de 12:45 del matí.
I avui ampliem la informació parlant primer amb Lorena García, que és organitzadora de les fires temàtiques de l'empresa Alquímia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquesta 16a edició de la Fira Medieval de Lloret?
Molt bé, molt bé. Estem molt contents de participar a la propera edició d'aquest any. I bueno, aquest any hem volgut donar una idea diferent al mercat. Per tant, hem incorporat novetats pel que fa als grups de música i teatre d'acció. I, bueno, estarà molt divertit. Les famílies ho passaran molt bé.
Novetats en quin sentit?
Novetats amb els grups d'animació i de música.
Però que seran grups nous o que oferiran un espectacle diferent?
Exacte, hi haurà grups nous, per tant, hi haurà actuacions diferents.
I deies que la família s'ho passarà molt bé. Aquest és el públic que més s'espera, públic familiar?
Públic familiar, sí, sí.
I per què creus que porta tanta gent a Lloret, aquesta fira?
Bueno, suposo que... la veritat és que... no sé com dir-t'ho.
En tot cas, respecte a altres anys sí que hi haurà aquestes novetats, però l'essència serà la mateixa?
Sí, sí, o sigui, l'essència és totalment igual. Pensa que és un mercat que ja està verd des de fa molt de temps i bueno, és una mica pues, rememorar la història que té, diguéssim, el poble medieval.
I a banda d'aquestes novetats que comentaves, què més destacaríem, què més podem destacar de la fira?
Podem destacar, bueno, com cada any hi haurà, diguéssim, exposicions també, 5 cabanyes, amb tallers diferents on els artesans podran fer la demostració d'ofici, com per exemple el picapedrer o el cistaller. Bàsicament és com tots els anys, però amb grups de música i teatre diferent.
I des de l'organització esteu satisfets amb les edicions d'aquí Lloret?
Sí, 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 totalment, totalment.
Doncs esperem que aquest cap de setmana també vagi molt bé l'estada de la Fira Medieval a Lloret de Mar. I Lorena García, de l'empresa Alquímia, agraïm molt aquesta entrevista, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
I seguim parlant de la fira amb el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orovitz, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens comentava Lorena García que no sabia com explicar què té d'especial la Fira Medieval que aporta tanta gent a Lloret. Vostè què creu que té aquesta fira que atrau a tant de públic?
Bé, jo crec que genera un ambient que evidentment contrasta
amb el que és l'arquitectura de Lloret. Lloret, evidentment, no té uns, no té un entorn que aboqui una fira medieval, però el que sí és cert és que el resultat en el centre històric de Lloret, doncs, balla en certa manera. Hi ha moltes atraccions, hi ha atractius per la mainada, hi ha molts espectacles pel carrer, hi ha la possibilitat de comprar productes de gastronomia, també vi i cervesa, tota una mena de productes, la majoria d'ells artesans, que tampoc és que tinguem una oferta molt àmplia en el comerç local, i per tant jo crec que és la suma d'unes circumstàncies, a més del punt del coneixement, ja, perquè ja parlem de la 16a edició, que fa que en definitiva doncs, sigui un atractiu no només per la gent de Lloret, sinó també per la molta gent de la comarca que s'apropen fins a Lloret. No? En definitiva, hi ha coses que funcionen per si mateixes i que en aquest cas pues, el que sí és cert és que la Fira Medieval sempre sol ser un èxit de públic. No?
A 16 edicions, sempre molt de públic. Diria que és una de les activitats més esperades pels lloretencs al llarg de l'any, aquí a la vila?
Doncs probablement no tant pels lloretencs com si per un públic de proximitat important. Vull dir, de fet, sabeu que en part la Fira Medieval és possible precisament en aquestes dates perquè ja acabada la temporada turística, molts establiments comercials de Lloret del centre que estan focalitzada o la seva activitat està focalitzada precisament pel turisme, tancar les seves portes, i això ens permet habilitar doncs, espais a la via pública per tenir tota aquesta oferta lúdica i comercial associada a la Fira Medieval. No? És cert que hi participa gent de Lloret i que ho fa d'una manera important. També és cert que en els darrers anys doncs, ha existit un interès per part de diferents associacions de Lloret per estar present, a la Fira Medieval, i sí, ja fa anys que tenim la presència, en aquest cas, per exemple, del Xinuxano, de la Casa de Culler, de tres entitats locals que volen gaudir de la fira, però el que sí és cert és que el gran nombre de persones que hi assisteixen es nodreix fonamentalment de públic forani, no? Públic de proximitat, de la pròpia comarca de la Selva, també del Maresme, doncs de moltes persones que ja ho tenen marcat al seu calendari que el mes de novembre hi ha la Fira Medieval a Lloret i que, en definitiva, avalen que és un bon esdeveniment ja des de la seva primera edició i que, per tant, com sabeu, estem fent un estudi de l'impacte de diferents esdeveniments de promoció econòmica a la nostra ciutat, i estem segurs que l'impacte de la Fira Medieval és positiu, doncs per això, no? Pel gran nombre de persones que hi aporta i l'activitat que això hi genera, no només per la gent que està present a la fira, sinó també indirectament pel comerç local, la restauració, que en definitiva és l'objectiu que es persegueix en totes aquestes accions promocionals.
El mes de novembre funciona bé, per tant?
Sí, sí, per nosaltres és un esdeveniment que, sabeu, la climatologia no ens permet tampoc altres tipus d'activitats, i en aquest cas una fira medieval ambientada en un ambient com el que tenim ara és justificable, no? Assumeix que una fira medieval no té per què anar acompanyada d'unes temperatures altes, i per tant, bueno, precisament ara tenim la davallada del temps, això també en definitiva ajuda a generar ambient, a sumar les activitats que es fan al carrer, moltes vegades artesanals i d'altres, i per tant nosaltres entenem que és un esdeveniment idoni pel mes de novembre. Evidentment amb un altre mes creiem que no tindria l'encant que té ara, no?
I ha parlat de les entitats locals que hi tenen presència. Totes les entitats locals poden sol·licitar de tenir-hi presència, o com funciona aquest tema?
Bé, nosaltres parlant plenament el que hem intentat cada any amb l'operador, perquè sabeu que això és objecte d'una licitació i una empresa en aquest cas que es dedica a fer la gestió de tots els espais públics que es resulten ocupades a les parades, el que fèiem era mirar d'habilitar la possibilitat de que les associacions i entitats locals poguessin tenir-hi presència sense haver de liquidar les taxes, pel fet que, home, en tant en quant és un esdeveniment que es promociona des de l'Ajuntament, i evidentment els recursos municipals, en la mesura possible, intentem que les entitats locals hi tinguin presència sense una despesa. El que sí és cert és que cada vegada existeix més demanda, això també no pot anar en detriment de la fira. Llavors hi ha algunes entitats que el que han fet ja és directament adreçar-se a l'operador i garantir la seva presència cada any mitjançant l'acord al que arribin amb ell. No? Des del nostre punt de vista, totes aquelles entitats que vulguin tenir de presència, però evidentment els continguts d'allò que venen oferint la fira estiguin en sintonia amb la fira, doncs, totes les facilitats possibles i només s'han d'adreçar al Departament de Producció Econòmica i mirarem de fer efectiva la seva presència, però insisteixo que és un tema molt important. Evidentment, allò que es va fer a la fira ha d'estar en sintonia amb la fira. El que no es pot venir és oferir pues, ni productes, ni activitats, ni espectacles que no tinguin a veure amb el marc temàtic de la fira. No? Estem parlant d'una fira medieval, estem parlant d'una fira com d'altres tipus de fires, vaja.
I ja per acabar, també volíem preguntar-li que d'activitats n'hi ha de molt variades i dèiem que per totes les edats, no?
Sí, aquest és l'objectiu. Precisament sabem que totes les fires que tinguin associades continguts adreçades al públic infantil doncs tenen la capacitat de mobilitzar les famílies, però el que és lògic és que també mirem de trobar doncs això, espectacles que tinguin la capacitat de sintonitzar amb els interessos de tothom, no? I crec que amb l'oferta que fem, sobretot, més enllà de la pròpia de la fira, que per si és un espectacle, de la mateixa manera que són les activitats artesanals que s'han donat a terme i que tenen molta tirada entre la gent, home, que fem activitats teatrals de tot tipus, caracteritzacions tant al carrer com les justes medievals i d'aners, entenem que tot això agrada a tothom, que és quelcom diferent, que no és habitual trobar-ho i, per tant, que tenen una responsabilitat important amb l'èxit de la fira, no? Per tant, en tant en quant en respecti el temps, que esperem que sigui així, estem segurs de que novament serà un èxit i que posem els fonaments per fer l'any que ve una 17a edició d'aquesta fira que ja està molt arrelada a Lloret i que tothom espera cada any.
Doncs Jordi Orobit, regidor de Promoció Econòmica, esperem que vagi molt bé aquesta 16a edició de la fira. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia, i aprofitem també per desitjar-li molt bona festa major.
Gràcies a vosaltres igualment.
16a Fira Medieval de Lloret de Mar. Els dies 12 i 13 de novembre, Lloret canvia de decorat. Al centre de la població viatja en el temps amb demostracions d'oficis artesans, cabanyes medievals, productes artesanals, cercaviles, accions teatrals, lluites de cavallers a la platja, espai infantil, gastronomia i moltes sorpreses més. Tota la info a lloretdemar.org. 16a Fira Medieval de Lloret de Mar. Viu Lloret, que no t'ho expliquin.
Bon dia, bona hora.
3 minuts per 9:15 i seguim parlant d'activitats en el marc de la Festa Major. Ahir parlàvem amb el pregoner Toni Bach i avui parlem del segon acte que hi ha programat.
Es tracta de la tradicional sopa de l'àvia que servirà al casal municipal de la gent gran. La 17a edició arriba aquest dijous a partir de les 9 de la nit al mateix casal.
Per saber tots els detalls de què porta aquesta sopa, parlem amb la coordinadora del casal municipal de la gent gran, Margarita Rodríguez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què porta? Sempre ho preguntem, però què porta? Recorda'ns aquesta sopa de l'àvia.
Bueno, pues, com cada any farem una escudella barrejada, bueno, pues, que porta una mica de... porta carn, porta... bueno, per fer el caldo. El caldo clàssic es fa pues, amb ossos, de pernil, amb gallina, pollastre, costella, costelló de vedella, tot això de carn, i després verdures, pues, les pastanaga, patata, col... cebes, porros, api, col... bueno, com la feia l'àvia d'abans, i forces hores bullint. Això és el secret principal.
I qui la fa? Els membres del casal?
A veure, nosaltres tenim la sort de tenir una cuina molt ben equipada i actualment la fem a dintre de la cuina, del menjador del casal. A veure, qui la fa? Pues, bàsicament intentem ajudar tots perquè tothom té la seva feina, però clar, a l'hora de tocar fogons i tot això són els especialistes a la cuina. Però nosaltres ajudem pues, netejant-ho tot, preparant-ho tot, també fent les mondonguilles. Pues, ajudem entre tots una mica, entre els vocals que tenim aquí al casal i tots els ajudants.
I hi ha homes també que col·laboren amb aquesta activitat?
Sí, clar, dintre de la vocalia, o sigui, els vocals que tenim, tenim tres homes aquest any, i bueno, i forces persones que també ens ajuden sense cap altra mida, simplement per ser voluntaris i ajudar, perquè són dies de molta feina.
tot i que sigui la sopa de l'àvia, és cuinada per àvies i avis, sí. I dèiem que 17 edicions ja fa molt de temps, ja és una cosa tradicional després del pregó de Festa Major, però per què es va decidir començar a servir-la?
Primer es va començar fent una sopa de pa, que era un tipus de pa i sopa de ajo, era tipus més castellana, es va començar a fer una sopa així més tipus de Castella, però amb el temps hem anat evolucionant, com tot, hem anat evolucionant i adaptant potser més al paladar del gust de la gent gran i hem acabat fent pues, una escudella barrejada molt, molt, molt gustosa i molt bona. La veritat és que la gent se la menja molt bé perquè té uns ingredients fabulosos, molt bons.
Però per què vau decidir que seria una bona opció repartir sopa, encara que hagi canviat el tipus de sopa?
Doncs mira, va començar de forma espontània, que es va fer a petit comitè aquí, que van pensar, farem una sopa, però bueno, és com tot, les coses es van engrandint, anem adaptant a la demanda i finalment, pues mira, ja va acabar entrant com un acte de començament de la Festa Major d'hivern. I què millor a l'hivern que una bona sopa calenteta al carrer, pues, i un bon vi, és el millor.
I quantes racions se'n preparen?
Bueno, nosaltres habitualment preparem cap a 450 racions. L'any passat vam tenir un boom de persones perquè no feia fred i bueno, vam arribar inclús a fer 500 vols. Nosaltres ho comptem per la quantitat de vols de seran de terrissa que reparteixen. I l'any passat ens vam quedar sense vols. Bueno, va ser una mica divertit perquè la gent va acabar menjant la sopa amb els plats de menjar la sopa, els plats superos de la cuina.
Doncs esperem que vagi molt bé també aquest any, que hi hagi molta gent que vingui a menjar sopa de l'àvia aquest dijous, perquè es fa després del pregó, que el pregó és a les 8 al teatre, la sopa de l'àvia és a partir de les 9.
Sí, Maria, un momentet. Sí. Vull aprofitar per donar les gràcies a totes les botigues d'aquí de Lloret, grans i petites, que ens ajuden perquè tots els productes que es fan a dins de la sopa són donatius d'aquí de les botigues d'aquí de Lloret. Cada vegada tenim més botigues que ens donen, la botiga de verdures dona verdures, les carnisseries donen carn, hotels i bars ens donen el vi i només això, donar-li les gràcies de part d'aquí del casal i de part de tota la gent que ve a menjar la sopa, que moltíssimes gràcies per la seva col·laboració.
Doncs recollim aquest agraïment i, com deia, esperem que vagi molt bé. També li desitgem a Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran, molt bona Festa Major a tot el col·lectiu del Casal.
Bona Festa Major i us esperem a tots. Gràcies.
Bon dia, bona hora. Informació de proximitat.
Ara mateix passen gairebé 3 minuts de 8:45.
La previsió meteorològica.
Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i el que fem sempre, més o menys a aquesta hora, és recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Esperem una jornada marcada per alguns intervals de núvols prims, més aviat poc importants, que en tot cas es faran una mica més abundants de cara al vespre. Es va acostar en un front que aquesta nit deixarà algunes nevades al Pirineu Occidental i de matinada podria arribar a deixar 4 gotes mal comptades també al voltant de Lloret de Mar i de la Selva Marítima, però serien en tot cas només això, 4 gotes de matinada. Dimecres a la tarda, demà a la tarda, sí que es podrien repetir alguns xàfecs curts i intensos. Seran més probables a l'Empordà, però tampoc els descartem al voltant de la Selva, per tant, demà a la tarda temps una mica insegur. I a partir d'aquí, amb més clarianes i menys variabilitat. Dijous i divendres el sol predominarà d'una forma una mica més clara. I al cap de setmana sí que s'entreveu novament un canvi de temps, però comença a ser més descafeïnat que el que indicaven els mapes del temps ahir. Més variabilitat, estones de cel mig ennuvolat, risc de xàfec, sobretot a cara diumenge a la tarda, però no esperem amb els mapes d'avui un cap de setmana complicat, sinó en tot cas un cap de setmana amb cel variable. Pel que fa a les temperatures, es recuperaran els pròxims dies, sobretot a partir de demà, de forma bastant clara, ben bé 3 o 4 graus, però arribarem a Sant Martí el dia 11, encara sense estiuet, per dir-ho així, i amb unes temperatures que sí que seran ja més de tardor que no pas d'hivern, però no pujaran d'una forma clara i contundent.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
El nostre adversari de veritat és l'Estat, ho destaca el Punt Avui. Són declaracions dels encausats pel 9N que demanen als independentistes una estratègia conjunta contra l'ofensiva del govern espanyol. Mas, Homs i Rigau insten la CUP a protegir els funcionaris i evitar autogols. Tots tres apareixen a la portada del diari El Punt al Museu d'Història de Catalunya abans d'enregistrar l'entrevista que ofereix avui el diari El Punt Avui. D'altra banda, aquest rotatiu a la seva portada també es fa ressò del contraatac judicial del museu per les obres de Sixena, i diu que reclama a les monges el cost de conservar-les. Una altra notícia és que hi ha més de 400 condemnats per delictes sexuals cada any, la majoria han d'estar en llibertat vigilada, i en esports l'Audiència Nacional processa Neymar i Bartomeu, els acusa d'estafa i corrupció en el fitxatge. Pel que fa al diari de Girona, el més destacat és que més de 1.300 condemnats a Girona opten per penes alternatives a la presó. La majoria consisteixen a realitzar treballs en benefici a la comunitat. A la província hi ha 274 entitats que ofereixen 764 places pels sentenciats. També molt destacada l'arribada de la primera nevada al Pirineu. A set cases s'han acumulat 3 centímetres de neu i al Santuari de Núria, 2. Les temperatures màximes baixen fins a 4 graus a la demarcació. Una noia ahir a la Vall de Núria és la imatge que il·lustra avui la portada del diari de Girona, on també llegim que els pares que van conviure amb el fill mort compareixen voluntàriament. La radiologia intervencionista del Trueta creix un 60% el 2015. Girona és la desena província on pugen més els robatoris aquest any. També explica el diari de Girona que el nucli dur del PSC no compta amb cap gironí. Absolen l'acusat de fer tocaments a una nena de 5 anys a Blanes i, finalment, llegim que mor als 44 anys l'exporter del Figueres, Esteve Moner.
La resta de titulars de la jornada venen encapçalats per els Estats Units, que decideixen dividits si s'enroquen o s'obren al món. El periòdico ofereix en la seva primera plana El món en suspens. El País. El món conté el seu alè mentre Estats Units es vota. El Mundo. Clinton treu una lleugera avantatge a Trump en aquest sprint final. La Razón. Davant l'abisme, Trump. L'ABC. Estats Units mesura avui la força del populisme. El diari Ara. El món aguanta la respiració. Trump o Clinton, es pregunta. I La Vanguardia. Els Estats Units decideixen dividits si s'enroquen o s'obren el món.
Els diaris parlen de Lloret.
Veiem avui a la pàgina 15 del diari de Girona tres notícies que afecten a Lloret. Ara ho expliquem. Una és que Lloret Turisme organitza noves visites guiades per promocionar el llegat indià. En vam parlar ja aquí a la vila. Diu que va iniciar dissabte les noves visites destinades a promocionar el llegat indià del centre històric, que inclouen una degustació de daiquiri. D'altra banda, el Sueldazo de l'11 deixa un premi de 240.000 euros a Lloret. Diu que el cupó va ser venut per Eva Maria García Hierro, que recorre la localitat costanera de punta a punta cada dia amb tota l'oferta de jocs responsables de l'organització. I finalment dèiem una notícia que afecta Lloret de manera molt indirecta, i és que Vidreres ha adjudicat la instal·lació de fanals al carrer que porta el nom de la nostra vila, el carrer Lloret. I en la secció d'esports del Punt, avui tornant a parlar de Jonathan Romeo. Es fan ressò del canvi de la samarreta del Barça per la del Lloret La Selva. Diu que Jonathan Romeo, després d'unes temporades al Barça, torna al Lloret La Selva, amb el qual diumenge va guanyar el Cross de Santa Coloma. I el titular és "Res millor que tornar a casa". Explica també la notícia que una greu lesió al genoll el va tenir pràcticament dues temporades sense competir. D'altra banda, avui és dimarts i podeu llegir en el diari de Girona l'article d'opinió d'en Carlos Arbó, avui titulat "Una relació fatal".
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Yo y solamente yo seré la dueña del reino encantado.
Tres quarts menys cinc de nou i sentim de fons la música que sonarà aquest cap de setmana al Teatre de Lloret. Aquest primer cap de setmana hi ha dues presències destacades, compliran el teatre. L'actor Gabino Diego hi serà amb l'obra Nuestras Mujeres divendres i qui sentim de fons, la cantant Gisela, vindrà amb un espectacle musical de les pel·lícules Disney. En els dos casos hem de dir que queden les últimes entrades a la venda.
Fem 5 cèntims de la representació Nuestras Mujeres. La protagonitzen tres actors de renom, coneguts especialment a la televisió. A Gabino Diego l'acompanyen Antonio Garrido i Antonio Hortelano.
Es tracta d'una comèdia en què tres homes oferiran la seva particular visió sobre la vida i l'amistat, amb interpretacions que deixaran algun espectador sorprès.
La funció a Lloret és aquest divendres a partir de les 9 de la nit. El preu són 22 euros.
I ens centrem ara sí en aquest espectacle que sentim de fons i que es podrà veure dissabte al Teatre de Lloret. Es tracta de Gisela i el Libro Mágico, amb la veu en directe de la cantant barcelonina Gisela Lladó.
La Gisela va fer el salt a la fama després del seu pas pel programa televisiu Operación Triunfo. Des de llavors, l'artista s'ha convertit en la veu a Espanya i Catalunya de les pel·lícules Disney.
En aquest espectacle es converteix en una fada i viu aventures màgiques a través de cançons de pel·lícules molt conegudes com Mary Poppins, La Sirenita o La Bella i la Bèstia.
Es tracta d'una proposta familiar, doncs, que arriba el dia 12 de novembre al Teatre Municipal. Serà a partir de les 5 de la tarda.
El 12 de novembre, que és aquest dissabte, donem pas per parlar-ne a la Rosa.
Aquest dissabte en el teatre la Gisela estarà acompanyada per 12 actors, un mag i uns quants ninots. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Gisela.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé. Aquest dissabte et convertiràs en una fada. Com es fa això?
Doncs amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta empenta i amb molta, sobretot amb moltes ganes de que la gent tingui un moment familiar, màgic i que puguin venir al teatre a gaudir en família.
T'acompanya una bruixa? Podem dir qui és aquesta bruixa o no?
I tant. I tant, la Elsa Anka, que és meravellosa, fa un paper espectacular al musical. Bueno, és el meu contrapunt, no? Perquè si tot fos de rosa no tindria cap... Vull dir, seria una aventura menys interessant, no? I també m'acompanya el Carlos Gramaje, que és un actor, bueno, tota la vida, ha estat el protagonista per excel·lència de Maricel, té una trajectòria també molt espectacular, així que estic molt ben rodejada.
Com definiries l'espectacle Gisela i el Libro Mágico?
Doncs és un espectacle que és un espectacle molt viu, molt interactiu, molt divertit, amb una música meravellosa, amb molta màgia, tant màgia pel que s'explica i pel que es veu al teatre en el moment que estem nosaltres allà actuant, sinó com màgia de veritat, hi ha molts trucs de màgia, i sobretot és un espectacle que és molt, molt interactiu. Els nens s'hi fiquen molt a la nostra aventura, a la nostra història, i realment passem tots, vivim tots junts l'aventura de la fada Gisela i totes les coses que li passen, i per mi això és un espectacle molt, que té molta vida, no? I la família, tots s'ho passen molt bé, els pares, els nens, els avis, vull dir, és molt familiar. No és un espectacle allò que dius massa infantil, tampoc, sinó que té la seva aventura, té els seus problemes que ha de resoldre. No sé, té molts ingredients perquè, bueno, la gent s'ho passa molt bé i la gent ho disfruta moltíssim.
Quines cançons cantaràs? De quines pel·lícules?
Doncs mira, de la pel·lícula de La Bella i la Bèstia, de l'Aladín, de Peter Pan, de Hèrcules, de La Sirenita, Bueno, hi ha moltíssimes, moltíssimes cançons que han marcat doncs, una mica la infantesa de tothom, no? Perquè Disney al cap i a la fi arriba a tothom.
Sabem que queden molt poques entrades a la venda. Sí. Estàs satisfeta amb aquesta acollida aquí a Lloret?
Home, estic feliç. El que nosaltres els artistes volem és que quan anem a actuar a un lloc estigui el teatre ple i poder també rebre doncs, el calor i que la gent s'ho passi bé, no? Al cap i a la fi nosaltres el que volem és tenir el privilegi de que la gent pugui distreure's una mica amb nosaltres i treure'ls una mica del seu món i que vinguin al nostre, no? Llavors, quanta més gent, doncs millor.
Oferiràs aquest espectacle uns dies després del retrobament amb els teus companys d'Operació Triunfo,
sí,
d'aquella primera edició 15 anys enrere. Com ho has viscut, tot això?
Doncs he tingut molts sentiments i tots molt diferents, no? Entre nostàlgia, il·lusió, emoció, moltíssimes coses et passen pel cap, no? Perquè va ser un moment molt important de la meva vida, jo crec que el més important de la meva vida, pel canvi vital que vaig viure en aquell moment i que m'ha marcat ja per sempre més. I després, doncs, moltes ganes, perquè també va ser una cosa molt maca i compartir-ho amb els meus companys, que són gent fantàstica, que estimo moltíssim. Doncs hi ha hagut molts, molts sentiments i alguns també com una mica de por, no? De que seria una mica tornar enrere, no? Com ho viuria des de l'experiència, però bueno, ha estat molt positiu. Jo crec que és una experiència i un regal que ens han fet tornar al Sant Jordi a poder actuar davant de tanta gent i viure també un moment molt, molt únic.
A banda doncs, de tot això, quins altres projectes tens a les mans, si és que pots explicar alguna cosa?
Sí, i tant. Doncs mira, ara estic preparant una obra de teatre que es diu Estavellades, que faré, bueno, serem dos personatges d'escena, és una obra còmica, que faré amb la Mònica Pérez, que estic supercontenta, i la dirigirà el Bozzo. Vull dir que té pinta que sortirà molt i molt bé, que començarem a assajar al gener. L'estem preparant ja per l'any que ve i bueno, estic molt il·lusionada amb això. També estic a tope pel meu videoblog, que ara faré, bueno, que està com tinguem molta, una rebuda molt bona, i també estic col·laborant amb Mediaset, amb un portal digital que tenen que es diu Emtimat, que també faré vídeos allà, i bueno, petites coses, i amb el meu nou single, que es diu Sigue el ritmo, que l'acabo de treure fa 2 setmanes, vull dir que ara estic amb mogollon de coses.
Amb moltes coses, no? I Gisela, ja una última pregunta. Entenem que et deus cuidar moltíssim la veu.
Ho intento. I la veritat és que jo sempre he tingut una vida bastant tranquil·la dins, diguem, com t'explico, personalment no sóc una noia que li agradi sortir molt per la nit, no? Sinó que sóc més aviat de casa. Quan tinc temps lliure prefereixo estar a casa o anar al cine, coses molt tranquil·les. Després sempre intento cuidar la meva dieta, fer una mica d'esport, vull dir que per aquest sentit doncs ja em cuido bastant. El que passa que, bueno, el nivell de feina és molt alt i és molt exigent i sempre la veu és una cosa molt delicada, però sí que em cuido, intento parlar el menys possible quan no estic cantant i encara a intentar dormir una mica més, que encara que és difícil, però bueno, sí, ho intento.
Doncs Gisela, ha estat un plaer poder-te entrevistar i parlar amb tu abans doncs, que arribis aquest cap de setmana en el Teatre de Lloret de Mar en plena festa major. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, i jo espero veure's a tots allà i que passem una tarda inoblidable, de veritat.
Bon dia, bona hora.
Queden 12 minuts per arribar a les 9 del matí i acabem amb un últim tema. Els efectes devastadors del colonialisme quedaran reflectits aquest dijous a El abrazo de la serpiente, la segona pel·lícula que projecta el Cineclub Adler aquesta temporada. La projecció es fa, com és habitual, en versió original amb subtítols en castellà. El passi, com dèiem, és aquest dijous a 9:15 de la nit al Teatre Municipal de Lloret. En parlem amb Joan Moret, que és president del Cineclub Adler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que és aquest dijous, serà just després del pregó de la Festa Major de Sant Romà. Entenem que ha coincidit en el temps, no és que s'hagi buscat així expressament, o sí?
No, bé, de fet nosaltres tenim les pel·lícules programades de fa mesos, o sigui que per la nostra banda no en teníem ni idea que es feia el pregó aquest mateix dia, però vaja, ho celebrem, creiem que és una molt bona manera de començar la festa major anant al cinema i veient una pel·lícula que ens pot enriquir a tots com a espectadors.
Una pel·lícula que ens pot enriquir, que és El abrazo de la serpiente. I per què ens pot enriquir? Què té aquesta pel·lícula d'especial?
Doncs perquè és una d'aquelles pel·lícules que podem dir clarament que és una obra d'art. És la proposta de Colòmbia per als Òscars, va ser nominada l'any passat, i bé, és una pel·lícula molt visual, molt artística, que de fet doncs són aquelles pel·lícules que quan la gent entén el cinema com una expressió artística o un mitjà d'expressió artística, doncs està claríssim que encaixa en aquesta descripció. És una pel·lícula d'aventures també que es basa en els dietaris de dos exploradors. Un és un explorador alemany i l'altre és un científic, el pare de l'etnobotànica, un científic nord-americà, que van fer dues expedicions a l'Amazona separades en el temps. Una va ser a principis de segle i l'altra cap allà als anys 40. I a partir dels dietaris d'aquests dos científics, el director de la pel·lícula, Ciro Guerra, ha creat una aventura protagonitzada per un indígena que és el nexe entre aquests dos moments del temps, entre aquestes dues expedicions a l'Amazones. El que és interessant, realment interessant de la pel·lícula, és que ens fa posar en la pell de l'altre i ens fa viure l'aventura des del punt de vista dels indígenes, que és aquella mirada que lamentablement no és gaire habitual quan es fan pel·lícules sobre indígenes. Sempre tendim a fer pel·lícules molt ben intencionades, però fetes des d'un punt de vista de l'home blanc, del colonitzador. En canvi, aquesta pel·lícula colombiana opta clarament per agafar el punt de vista de l'indígena, que és realment, em sembla, la idea interessant i la que pot obrir-nos la ment com a espectadors.
La pel·lícula és colombiana, però està feta en espanyol o en anglès?
Es parlen moltíssimes llengües a la pel·lícula. Es parla portuguès, es parla, fins i tot es parla una mica de català, es parla ara no ho sé exactament quina llengua parla l'indígena, però hi ha com una barreja de llengües molt, molt interessant, hi ha anglès, hi ha alemany. Bé, és realment una d'aquelles pel·lícules que evidentment s'ha de veure en versió original, que afortunadament és una cosa que al Cineclub tenim molt clar i totes les passem en versió original. Però també és una pel·lícula interessant per a aquella gent que es vulgui apropar a descobrir una proposta en versió original, perquè li ajudarà molt a entendre per què cal veure les pel·lícules en la seva llengua original.
I a quin tipus de públic creus que interessarà especialment aquesta pel·lícula?
Doncs a tot el públic que tingui curiositat per la cultura indígena, al públic que li agradin les pel·lícules d'aventures, perquè no deixa de ser una pel·lícula d'aventures, tot i que emmarcada dins aquesta idea del cinema en cert punt també experimental, la gent que li agradi el cinema que acostumem a fer habitualment al Cineclub. És una pel·lícula oberta a moltes bandes i que pot tenir aproximacions des de diferents sectors, que de fet és el que fa les pel·lícules interessants, quan realment una pel·lícula no és fàcil de definir, sinó que ens hi podem apropar des de diferents sectors i pot tenir interès per gent que té precisament diferents interessos. Aquesta és la riquesa de les grans pel·lícules i pensem que L'abrazo de la serpiente és una d'aquestes grans pel·lícules.
Doncs esperem que vagi molt bé la projecció aquest dijous després del pregó de Festa Major a 9:15 de la nit al Teatre Municipal Cineclub Adler amb El abrazo de la serpiente. Joan Moret, president de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
The BBC. This is
Twitter, the London station of the British... 14 de novembre de 1922 comencen les primeres emissions de la BBC anglesa.
La estació radiodifusora.
14 de novembre de 1924, Ràdio Barcelona es converteix en l'emissora de gana de l'Estat espanyol.
Nova Ràdio Lloret, ningú més no ho farà per tu.
Bona tarda, ara són 3:15. Esquerra Republicana proposa en el seu programa electoral traslladar l'Ajuntament a Can Xardó.
14 de novembre de 1991. Nova Ràdio Lloret comença a caminar a través del 90.2. Aquest dilluns, Nova Ràdio Lloret fa 25 anys. No et perdis el programa especial de 10 a 1 del migdia, amb música i regals. I recordarem els moments més emotius dels últims 25 anys. Nova Ràdio Lloret és part de la teva història.
És part de la teva història.
És part de la teva història.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes, a 11:45 del matí, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte, la companyia Kids and Us Lloret, amb l'espectacle The World's Worst Witch.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
16a Fira Medieval de Lloret de Mar. Els dies 12 i 13 de novembre, Lloret canvia de decorat. Al centre de la població viatgen el temps amb demostracions d'oficis artesans, cabanyes medievals, productes artesanals, cercaviles, accions teatrals, lluites de cavallers a la platja, espai infantil, gastronomia i moltes sorpreses més. Tota la info a lloretdemar.org. 16a Fira Medieval de Lloret de Mar. Viu Lloret, que no t'ho expliquin.
Quatre minuts i seran les 9. Arribem al tram final del Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns, d'avui dimarts 8 de novembre. Aquí ens havien posat una trampa, ens havien dit que era dilluns, però és dimarts ja. 8 de novembre. Avui en el programa, per fer una mica de resum aquests 4 minuts que queden, hem començat parlant de la Fira Medieval, que arriba a la 16a edició aquest cap de setmana, amb una 50ena d'activitats previstes per totes les edats. N'hem parlat d'una banda amb Lorena García, de l'empresa Alquímia, que són qui organitzen la fira, i d'altra banda amb Jordi Orovitz, com a regidor de promoció econòmica, que ha explicat que és una fira que porta molt de públic a Lloret, sobretot públic de proximitat, de proximitat de la vila, que ja esperen aquesta cita, la tenen apuntada al calendari per al mes de novembre i que sempre omplen els carrers de Lloret, del centre, són en concret la plaça de la Vila i de l'Església, el Passeig Verdaguer i els carrers Sant Pere, Cervantes, de la Vila, Sant Romà i Santa Cristina. També ens ha comentat Lorena García que aquest any hi haurà nous grups per fer actuacions musicals i actuacions de performance a la fira. Cada mitja hora hi ha alguna activitat diferent i el públic notarà aquest ambient una mica diferent amb novetats respecte als altres anys. 16 anys de Fira Medieval a Lloret de Mar, una activitat molt consolidada, segons Jordi Orovitz, i que, per tant, doncs, és previst que es mantingui en el calendari sempre per la Festa Major de Sant Romà. Aquest dissabte i aquest diumenge trobareu totes les parades aquí al centre del municipi. D'altra banda, hem parlat amb Margarita Rodríguez, que és la coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran, perquè aquest dijous, després del pregó de Festa Major, repartiran la tradicional sopa de l'àvia. Ho fan ja també des de fa 17 anys, per tant, déu-n'hi-do ja els anys que es pot degustar la sopa que prepara el Casal Municipal de la Gent Gran, i tot i que al principi era una sopa d'all, ara ja s'ha acabat convertint en una escudella catalana que començarà a bullir unes quantes hores abans de començar-la a repartir a les 9 de la nit en el mateix casal. El pregó comença a les 8 al teatre i a les 9 es reparteix la sopa de l'àvia. D'altra banda, Gisela, la cantant, sorgida de la primera generació d'Operación Triunfo, serà a Lloret aquest dissabte, ho farà però per participar en un dels seus espectacles estrella, el musical basat en les cançons de les pel·lícules de Disney. Ella mateixa ens ha explicat que és un musical molt divertit, on es barreja la música amb la màgia, i hi haurà peces de pel·lícules tan conegudes com Frozen, La Bella i la Bèstia, La Sirenita, Mary Poppins, Aladdin, etc. Aquestes pel·lícules que han marcat la infantesa de tantes i tantes persones de tantes generacions. L'espectacle serà, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Queden últimes entrades a la venda, per tant, si algú hi vol anar, que s'espavili. I també ens hem fet ressò de l'espectacle que es podrà veure divendres a la nit. En aquest cas, és un espectacle per adults. El musical de dissabte a la tarda és per un públic familiar i l'espectacle de divendres és Nuestras Mujeres. La protagonitzen tres actors de renom, que són Gabino Diego, amb Antonio Garrido i Antonio Hortelano. En aquest cas, es podrà veure divendres a les 9 de la nit i el preu són 22 euros. L'espectacle de Disney serà dissabte a les 5 de la tarda. I finalment acabem de parlar amb Joan Moret sobre la projecció del Cineclub Butler dijous després del pregó municipal El Abrazo de la Serpiente. També hi podeu anar a partir d'un quart de 10 de la nit. Moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres tornem demà dimecres a les 8 en punt, com sempre. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.